Bon dia, afrontar el càncer amb actitud, la història de Gemma Guzmán i el documental Mama.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
Jo fa 3 anys vaig tenir un càncer de mama que al final va ser metastàsic, que això vol dir que jo tindré càncer tota la vida. I llavors jo necessitava sanar això, normalitzar això, intentar explicar tot això, i com que llibres no ens escriure, doncs un bon dia vaig tenir la sort de coincidir amb l'Àlex i a partir d'aquí doncs vam començar a treballar sobre la possibilitat, no, de fer aquest documental per mostrar una cara bastant resilient i motivadora de la meva malaltia.
Acabem d'escoltar a Gemma Guzmán, garrotxina, que des de fa 3 anys, com escoltàvem, pateix un càncer de mama metastàtic. Ha plasmat el seu dia a dia convivint amb la malaltia a través del documental Mama, dirigit per Àlex Mas i que es va estrenar fa pocs més d'una setmana a Girona. Guzmán remarca que l'actitud és una de les millors medicines per suportar un càncer com el seu i dona una lliçó de vida confiant que el tractament acabarà arribant. Avui, precisament, és el Dia Mundial contra el Càncer. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 4 de febrer de 2025. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot vol fer actuacions de manteniment al pont de Colom durant els pròxims mesos. A més, també existeix la possibilitat de desmuntar l'estructura del pont per poder reformar aquelles zones que estiguin malmeses. L'Agència Catalana de l'Aigua retirarà 2 rescloses en desús del riu Fluvià, a la zona de les Tries d'Olot. Actualment afecten a la fauna i la flora de la zona, segons ha informat la mateixa agència aquest dilluns. Els veïns i l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ja han decidit que el nou centre cívic tindrà una gestió compartida. Aquest dissabte s'ha fet la darrera trobada del procés participatiu que ha servit per seguir avançant en el plantejament del nou equipament. L'Ajuntament de les Preses, per la seva banda, ha engegat una campanya de controls d'animals a companyia. Ho fa amb l'entrega d'uns fulletons a tots els veïns i veïnes del municipi, on explica les normes bàsiques a l'hora de tenir una mascota. En esports, la segona gala de l'Esport Olotí en Valor premiarà 75 esportistes de 26 modalitats esportives. La gran novetat d'aquest any és la incorporació d'un premi comarcal, una gala que es farà el proper 24 de febrer al Teatre Principal d'Olot a partir de les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe a Olot Televisió. També ens posarem els quecs per parlar del més d'un miler de persones que han corregut aquest diumenge contra el càncer a Olot. La capital garrotxina ha estat la delegació gironina amb més participació en aquesta 11a edició de la Run for Cancer. I tancarem aquest informatiu parlant del Garrotxinarios, que constata un any més l'interès per part de la ciutadania de seguir escoltant i dansant peces tradicionals. Desenes de persones han participat en els tallers que s'han dut a terme a la sala del Turín.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El Tribunal Suprem demana a l'UCO un informe sobre el patrimoni d'Àvalos i el cita com a investigat el 18 de febrer. El jutge demana els missatges que Koldo i Aldama van intercanviar amb Ángel Víctor Torres i Santos Cerdán. Trapero admet que la xifra d'homicidis dels darrers dies a Catalunya no és habitual, però els desvincula del crim organitzat. Afirma que els Mossos ja han resolt 5 de 8 homicidis que s'han produït des d'inicis d'aquest 2025. El govern valora de manera positiva les dades de l'atur i preveu que la tendència continuï als propers mesos. El secretari de Treball diu que estan atents a possibles aranzels dels Estats Units perquè poden tenir afectació a l'economia. Barcelona es manté com la capital de l'Estat amb més inversió social per habitant. Un informe xifra en quasi 260 euros per habitant la despesa social, més del doble que la mitjana estatal. En l'àmbit internacional, la Xina ha respost a la guerra comercial de Donald Trump amb aranzels de fins al 15% sobre els Estats Units i una investigació a Google. La decisió arriba al mateix dia que els nous gravaments del 10% imposats a Pequín des de Washington entren en vigor. I mor una adolescent de 17 anys per l'atac d'un tauró a Austràlia. És el segon atac mortal de taurons des de principis d'any a Austràlia i el tercer des del 28 de desembre.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
L'ambient d'hivern ens acompanyarà les properes jornades, aquestes nits fredes, amb glaçades fins al prelitoral, puntualment valors de 0 graus fregant la Costa Brava, tot i que en general hi haurà mínimes de 3, 4, 5 graus positius arran de mar. Però bé, a mitjanit doncs ja començava a glaçar la Vall d'en Bas, 2 graus a Olot, 3 sota 0 a Das. Realment començava la nit, la mitjanit, molt freda i ahir vam baixar 2 sota 0 a Olot, de mínima, 3 sota 0 a Vic o, per exemple, 5 sota 0 a Olost, al Lluçanès. Tot això amb un dia d'estabilitat, de sol, de poc vent, això sí, boirines i aquestes gelades, aquestes glaçades de matinada. Destaquem que bona part de l'interior doncs, quedarà sota zero fins al prelitoral. I després de dia farà bonança, com va passar ahir, 15, 16, 17 graus en molts sectors, una temperatura agradable, aquest sol de febrer que ja escalfa una mica més. I aquest temps, fred de nit matinada, però agradable de dia, també continuarà demà i segurament demà passat. De tota manera, entre divendres i dissabte, més aviat dissabte, el temps podria canviar. Podria canviar amb una bossa d'aire fred que ens pot portar nuvolades i algunes pluges o nevades. Haurem de seguir perquè fins i tot podria nevar cota baixa per sota dels 500 o 400 metres. Això seria la nit de divendres a dissabte i matinada de dissabte.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimarts 4 de febrer de 2025 a l'informatiu migdia de l'antena de Ràdio Olot, un dimarts on avui es commemora el Dia Mundial contra el Càncer. I precisament des de Ràdio Olot avui coneixerem una història basada en una gran actitud. És la de la Gemma Guzmán, garrotxina, que des de fa 3 anys pateix un càncer de mama metastàtic. Ha plasmat en el seu dia a dia convivint amb la malaltia a través del documental Mama, dirigit per Àlex Mas i que ja es va estrenar fa poc més d'una setmana a Girona. Guzmán remarca que l'actitud és una de les millors medicines per suportar un càncer com el seu i dona una lliçó totalment de vida, confiant que el tractament acabarà arribant. Avui l'escoltarem.
L'informatiu del migdia.
Gemma Guzmán és una garrotxina que des de fa 3 anys pateix un càncer de mama de metàstasi. Una història que aparentment ens convida a pensar en el més dramàtic, però que la mateixa Guzmán no creu que sigui la millor forma d'explicar-ho, sinó que es faci amb una actitud positiva. A través d'aquesta línia s'ha fet un documental del seu dia a dia, el que Gemma Guzmán explica com un somni que s'ha fet realitat. A través de la direcció d'Àlex Mas s'ha fet un recull del dia a dia de Guzmán, convivint amb el càncer, amb accions quotidianes i amb la majoria d'aparicions sense la part fosca que porta el càncer. Si més no, tot el contrari, amb trobades amb la família, converses amb la seva filla, on es parla molt poc de la malaltia i amb el reflex de l'actitud positiva que transmet la Gemma. Ella mateixa explica el seu cas en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
Jo fa 3 anys vaig tenir un càncer de mama que al final va ser metastàsic, això vol dir que jo tindré càncer tota la vida. I llavors jo necessitava sanar això, normalitzar això, intentar explicar tot això, i com que llibres no ens escriure, doncs un bon dia vaig tenir la sort de coincidir amb l'Àlex i a partir d'aquí doncs vam començar a treballar sobre la possibilitat, no, de fer aquest documental per mostrar una cara bastant resilient i motivadora de la meva malaltia.
La figura d'Àlex Mas ha estat clau perquè, entre altres fets, s'estrenés el documental Mama, fa pocs dies a Girona. El documental, que s'ha fet en col·laboració amb Fundació Encolliga Girona, convida a endinsar-se en el dia a dia de la Gemma, marcats per la convivència amb la malaltia, l'energia i la determinació. Es tracta d'un relat íntim i profund de la realitat que viuen les persones afectades pel càncer metastàsic, alhora que vol transmetre un missatge de superació i força. Mas detalla que ha estat tot un repte.
Ha sigut tot un repte. De fet, teníem molt clar que no volíem que fos un documental dramàtic, però a la vegada tenia que mostrar una realitat, no? I una realitat en la que es troba la Gemma i tots els pacients de càncer en algun moment, no? Que és el dia a dia, que era algo completament diferent a el que havíem vist fins ara, no? A nivell de documental i audiovisual d'aquest tema. Sempre expliquem, no?, com aquesta història de superació, i en aquest cas és la Gemma que ha d'aprendre a conviure amb el càncer la resta de la seva vida, no? De moment.
A través d'una actitud positiva, Guzmán es mostra esperançada que d'aquí uns anys pugui dir que el càncer és molt més lluny que a prop de la seva vida. Diu que en els primers moments de la detecció del càncer tenia dues opcions: deixar-ho estar tot o tirar endavant. I ha optat per la segona amb totes les seves forces.
Jo vaig estar dos vegades supervivent, perquè fins que no saps que el tractament funciona no estàs tranquil·la, però jo vaig voler explicar la meva part, diguéssim, com a resiliència, no? El fet de, tinc una malaltia, tinc dues opcions, o em tiro per un pont o tiro endavant amb el millor somriure que puc. I vaig decidir tirar endavant.
L'Organització per a la Cooperació del Desenvolupament Econòmic adverteix que la despesa en prevenció del càncer és relativament baixa a Espanya en relació amb la despesa total en sanitat. L'estudi assenyala que el territori estatal es destina un 3,6% de la despesa total sanitària a la prevenció contra el càncer, mentre que la mitjana de la Unió Europea es troba en el 6,1%. Uns recursos que encara són més necessaris que mai, com també ho és parlar sobre la malaltia i no defugir-ne, sinó afrontar-la amb l'actitud de la Gemma.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot vol fer actuacions de manteniment al Pont de Colom durant els pròxims mesos. A més, també existeix la possibilitat de desmuntar l'estructura del pont per poder reformar aquelles zones que estiguin malmeses. Són algunes de les conclusions que han extret de la diagnosi que s'ha fet sobre l'estat d'aquest pont, informa Natàlia Moreno.
Fa mig any, l'Ajuntament d'Olot va sol·licitar una empresa que pogués redactar una diagnosi sobre l'estat actual del Pont de Colom, que fa temps que està tancat al trànsit de vehicles. Un dels objectius d'aquest projecte era per veure si hi havia possibles imperfeccions en la infraestructura i saber en quins punts del pont s'ha d'actuar i reparar. Ara, després d'aquesta diagnosi, s'ha arribat a la conclusió que s'han de fer actuacions de manteniment durant els pròxims mesos i anys. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, explica quines són les actuacions que s'han de dur a terme i parla sobre la possibilitat de desmuntar el pont per dur a terme més treballs de reforma.
Un cop desmuntada des dels laterals, poder treballar en aquesta estructura, és a dir, un cop has retirat el paviment superficial, els llistons de fusta que hi ha sota i l'estructura metàl·lica principal del pont, poder treballar i poder substituir aquelles que no estiguin en bon estat, reparar aquelles que es puguin reparar i després tornar a muntar, seria la paraula, el pont, com el coneixem a dia d'avui, amb molt pocs canvis, simplement suggerint alguna millora pel que fa a les branes del pont per poder-les adaptar a la normativa actual d'accessibilitat.
El Pont de Colom està situat just al costat del pavelló d'esports. Aquest pont, a l'estar tancat al trànsit, no ha de suportar pesos importants. Tot i això, l'objectiu del consistori és seguir duent a terme tasques de manteniment durant els pròxims anys per tal de conservar-lo de la millor manera possible. I és que el tema dels ponts és una prioritat també per l'Ajuntament, ja que fa un temps va impulsar obres al Pont de Palau i també al Pont de Santa Magdalena.
En matèria de medi ambient, també actuacions ben a prop del riu, l'ACA retirarà dues rescloses en desús del riu Fluvià a la zona pròxima a les Tries a Olot. Actualment afecten a la fauna i la flora de la zona, segons ha informat la mateixa agència aquest dilluns. La licitació del redactat del projecte també preveu substituir la vegetació invasora per autòctona. És una actuació coordinada amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Radio Olot, ara i sempre,
Som informació.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha tret a licitació el redactat per l'eliminació de dues rescloses en desús que hi ha al riu Fluvià. Es tracta de dos passos a Olot que afecten directament a la fauna i la flora d'aquest espai i el tenen al curs natural de l'aigua. En concret, aquest àmbit, que es troba dins del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, correspon a l'hàbitat de tres espècies protegides, la llúdriga, el ratpenat de ferradura gran i el bat de muntanya. El cost de la licitació del redactat per a les obres de retirada de les dues rescloses superior als 64.500 euros amb l'IVA inclòs. A banda, també contempla la substitució de la vegetació invasora per plantes i arbrat autòctons. El conseller comarcal de Medi Ambient de la Garrotxa és Jordi Cargol.
Un tema que el gestiona i ho porta directament l'ACA, per tant entenem que aquestes dues rescloses deuen estar obsoletes i per tant si no estan en funcionament s'ha d'aplicar la normativa. És un tema molt tècnic, és un molt tema de del recorregut del riu, doncs aquestes infraestructures que evidentment deuen doncs, servir o no servir en el seu moment.
Aquesta zona, a banda de formar part del parc natural de la zona volcànica, està dins de l'espai Xarxa Natura 2000 i és un pla d'espais d'interès nacional de Catalunya. També és zona d'interès florístic i faunístic, ja que dins seu hi ha diverses espècies protegides. El director del SIGMA és David Dongarri.
Com a tècnics, nosaltres hem trepitjat el territori juntament amb els tècnics de l'ACA per una mica valorar i la voluntat, perquè darrere hi ha una directiva que t'hi obliga, és aquelles rescloses que estiguin avui ja fora d'ús, doncs treballar per la seva eliminació.
El projecte, que s'haurà de redactar en un termini de 10 mesos, definirà les mesures relatives a la retirada de dues rescloses en aquest tram fluvial, concretament la del Molí de la Torre, que supera els 2 metres d'altura i els 45 metres d'amplada, i la de la central hidroelèctrica de Canxons, de 2 metres d'altura i 60 metres d'amplada.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Moment de repassar l'actualitat d'arreu de la demarcació de Girona. Les comarques gironines han reduït 68 aturats durant el gener. La demarcació és, de fet, l'únic territori de Catalunya on la xifra de desocupats baixa, encara que sigui poc, perquè en percentatges representa només un 0,22%. Tant la indústria com la construcció i l'agricultura gironines redueixen desocupats i això contribueix a pal·liar l'increment d'aturats que s'ha registrat al sector serveis. A la demarcació, el gener es tanca amb 30.391 persones que busquen feina, un 2,83% menys en relació amb el mateix mes del 2024. Tot i reduir desocupació, però Girona ha continuat destruint llocs de treball. Durant el mes de gener, en concret, se n'han perdut més de 3.700. El regidor dels Comuns a la Bisbal d'Empordà, Bilal Bensaid, ha denunciat als Mossos d'Esquadra l'aparició d'uns cartells que relacionen joves marroquins amb robatoris al municipi. Els cartells han aparegut en diversos carrers advertint als veïns que hi ha hagut diversos robatoris i a més aconsellen que els veïns ho deixin tot ben tancat. A l'escrit apareix també una il·lustració d'un lladre i identifica els responsables dels robatoris com a nois joves marroquins, reincidents que volten els 18 anys. Bensaid ha denunciat als Mossos els cartells i ha demanat a la ciutadania que els retiri en cas de veure'ls en qualsevol carrer de la capital del Baix Empordà. L'ús del català baixa als comerços de Girona i a l'hostaleria, on menys es fa servir la llengua. Així ho constata l'estudi Ofercat, que dissenya i executa el Consorci per a la Normalització Lingüística i el Departament de Política Lingüística en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona. El document mostra la presència del català en diversos sectors a través de l'índex Ofercat, un indicador que mesura l'oferta amb una puntuació de 0 als 100 punts. En el cas de la llengua oral, la de la salutació en el que el comercial s'adreça al client té un índex de 63,19 punts, per sota de fa 10 anys, quan era de 82. Pel que fa a la disponibilitat lingüística, se situa en el 78%, mentre que el 2015 era del 87%. Als hotels i restaurants, en canvi, se situa en un 47%. I l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera ha presentat una demanda piorina als jutjats per reclamar l'exhumació de la fossa comuna del cementiri de Girona de 8 veïns de la població executats durant el franquisme el 1939. De la mà de l'advocada Montserrat Vinyets, l'associació vol que es declari la nul·litat del Consell de Guerra derivat del judici sumaríssim als represaliats, que es reconegui el dret a la veritat i a la reparació i que s'ordini la localització i exhumació de les despulles per entregar-les a les famílies.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Tornem a la Garrotxa, en concret a Sant Joan les Fonts, on els veïns i veïnes ja han decidit que el nou centre cívic del municipi tindrà una gestió compartida. Aquest dissabte s'ha fet la darrera trobada del procés participatiu que ha servit per seguir avançant en el plantejament del nou equipament. Les obres a l'antic escorxador van avançant i des del consistori esperen que abans de l'estiu ja es pugui fer una jornada de portes obertes, tot i que les obres encara no estaran. Gerard Puigdemont.
Ja fa mesos que Sant Joan les Fonts s'està duent a terme un procés participatiu per decidir què i com ha d'acabar sent el nou centre cívic que disposarà el poble. Des de l'any passat s'han anat fent trobades amb els veïns per discutir quins possibles usos podria tenir i aquest dissabte s'ha fet el tancament de les reunions amb un vermut al parc de Can Miquelet. Per ara ja es té clar el model de gestió que tindrà el nou equipament. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Hi han sortit 4 propostes de tipologia de gestió d'aquest equipament. La que ha arribat a un consens més important ha sigut justament una gestió híbrida en la qual hi hagi personal d'Ajuntament amb col·laboració amb membres de les entitats d'aquí del municipi que volen ajudar a fer una programació d'activitats que sigui estable pel centre cívic, de tal manera que ens responsabilitzem tots plegats de que hi hagi programació, de que sigui el màxim àmplia possible, que pugui arribar al màxim de població possible.
Les obres al nou centre cívic a l'antic escorxador continuen. Des de l'Ajuntament esperen que abans de l'estiu les millores a l'edifici ja estiguin molt avançades.
Van avançant molt bé, van sobre planificació establerta. Dates exactes ja sabeu que a l'hora de dir-los ens curem una mica en salut. La nostra previsió seria per la festa major, que és per l'estiu, pel juny, poder obrir les portes en el que és l'estructura bàsica ja bona i feta. Esperem que sigui així. No poso dia perquè no, això sí que és més difícil, però la nostra previsió és això, és per festa major poder fer les portes obertes.
Més enllà de les obres, durant els pròxims mesos s'haurà d'escollir el nom del nou centre cívic a través d'una votació, així com anar plantejant amb els tècnics el programa d'activitats que es plantegen trimestralment.
Per altra banda, a les preses, l'Ajuntament ha engegat una campanya de controls d'animals de companyia. Ho fa amb l'entrega d'uns fulletons a tots els veïns i veïnes del municipi on explica les normes bàsiques a l'hora de tenir una mascota amb l'objectiu de tenir un millor control possible. Aniol Puigvert.
Sempre és important recordar com s'han de cuidar els animals de companyia i més si poden afectar veïns i veïnes que no en tenen o bé que no els agraden. Des de l'Ajuntament de les Preses, tot i que no hi hagi una gran quantitat d'actes incívics amb les mascotes, han decidit impulsar una nova campanya de control dels animals amb l'objectiu de sensibilitzar la gent que en té. L'alcalde de les Preses, Albert Anés, explica que un major control dels animals de companyia suposarà una millor convivència al municipi.
Comunicació molt visual, un díptic molt visual que enviarem a les famílies doncs, en breu, amb consells bàsics de recordatori, com ho portar lligat, com el tema dels excrements, com tot el tema de respectar el descans dels veïns, etc etc. Però sí que hi ha coses interessants, com és el tema d'identificar-me, no? de xipatge d'animals, que la carta que rebran també els veïns adjuntada amb aquest díptic doncs explicarà doncs, realment com podem facilitar doncs, el xipatge.
Un dels temes més rellevants és el xipatge. Cada veí del municipi que tingui un animal de companyia l'ha de tenir censat perquè pugui ser atès i controlat quan sigui necessari. Per a poder facilitar el xipatge, des del consistori posen a disposició la clínica veterinària del municipi perquè tothom qui vulgui pugui portar-hi la seva mascota. Danés explica la importància de tenir-los ben controlats.
Crec que és molt important doncs, tenir doncs, els animals de companyia doncs, ben xipats, perquè la nova llei també, que ha sortit aquest 2025, parla de que no les clíniques veterinàries no poden vacunar ni donar medicaments a tots els animals que no estan realment xipats. I l'altre, paral·lelament, doncs, és tenir doncs, ben sensats tots els animals de companyia que tenim aquí aquí al municipi. Entenem que és una part molt important de la nostra societat, que són animals que tenen gran estima doncs, per tots els veïns i veïnes, per totes les famílies que en tenen, i evidentment doncs, hem d'intentar doncs, que tenir el millor control possible doncs, perquè doncs, aquests animals i la convivència doncs, veïnal sigui el màxim de bona possible.
Aquesta campanya de sensibilització consisteix a enviar un tríptic molt visual a cada veí del poble, que també rebrà una carta explicativa de com poden realitzar els processos de xipatge i descens dels seus animals de companyia.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la segona gala de l'esport olotí amb valor premiarà 75 esportistes de 26 modalitats esportives. La gran novetat d'aquest any és la incorporació d'un premi comarcal. La gala tindrà lloc el dilluns 24 de febrer al Teatre Principal d'Olot i es podrà seguir en directe per Olot Televisió. Ens ho explica tot plegat en Guillem Guardiola.
El Teatre Principal d'Olot acollirà per segon any consecutiu la gala de l'esport olotí en valor. Serà el pròxim dilluns 24 de febrer a les 7 de la tarda. La gala va néixer l'any passat amb la idea de premiar els mèrits, les trajectòries i les efemèrides d'esportistes, entrenadors, equips i clubs esportius de la ciutat. Més de 500 assistents es van agrupar l'any passat en una primera edició que va entregar 75 guardons de 26 disciplines esportives diferents. Enguany tornaran a ser obsequiats la mateixa xifra d'esportistes amb una medalla exclusiva dissenyada per l'artista Rosa Serra. El director editorial del setmanari La Comarca d'Olot, David Planella, ha reconegut que és un bon número.
Tenint en compte que n'hi ha que surten i n'hi ha que entren, és a dir, no són les mateixes 26 que l'any passat, el número és exactament el mateix, però n'incorporem de noves, com ara el pitjampat o el tennis, que s'estrenen aquest any, i per tant això també diu molt d'aquesta diversitat i d'aquesta riquesa. Tenim ganes que torni a ser una gala que premiï tot aquest esforç que es fa durant tot l'any, esforç que en molts esports minoritaris no es veu i que tenim ganes de donar-li valor.
La gran novetat d'aquesta segona edició és la incorporació d'un premi comarcal. Precisament Albert Danés, conseller d'Esports del Consell Comarcal de la Garrotxa, ha destacat la importància que té l'esport per la comarca.
Doncs simplement fer esport, crec que és molt important doncs, per la comarca, que la gent faci esport, que la gent practiqui esport i que hi ha un munt d'entitats i clubs que es dediquen doncs, a aquesta formació i de manera vocacional doncs, donen l'oportunitat a molts nens i nenes joves de la comarca doncs, a fer esport. I aquesta gala de reconeixement doncs, és que realment la gent que ha complert l'objectiu, que ja s'enfoca més a nivell competitiu, doncs, pugui tenir aquest reconeixement.
També es repartiran els trofeus commemoratius a l'esportista, equip i club més destacats del 2024 i un a la trajectòria esportiva. Ho ha justificat així el director executiu de la comarca d'Olot, Òscar Cabana.
Vam decidir tots plegats que no volíem ser una mica esclaus dels resultats, perquè si no ens podíem trobar que durant molts anys l'equip de l'any, el club de l'any, l'esportista de l'any acabessin sent els mateixos, simplement es repartissin els guardons. I per obrir una mica les mirades i donar opcions a equips que potser no podrien per guardons ser la gala.
Per la seva banda, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, ha subratllat el gran teixit associatiu esportiu que té la ciutat i ha assegurat que aquests premis són necessaris per als esportistes.
I la veritat que ja són molts i moltes els que al moment de la trucada ja anticipaven que comptéssim amb ells, que vindrien, que volien ser. Alguns d'ells que els tenim competint i vivint lluny de casa, lluny d'Olot, i no dubten en dir que es posen a mirar vols, es posen a mirar combinacions per poder-hi ser.
Les entrades per assistir a la segona edició de la Gala de l'Esport Olotí en Valor es podran adquirir de forma gratuïta a partir de la setmana que ve. L'acte es podrà tornar a seguir en directe a través d'Olot Televisió.
De la Gala en Valor a la Run for Cancer, que ha reunit més d'un miler de persones aquest diumenge a Olot. La capital garrotxina va ser aquest cap de setmana la delegació gironina amb més participació de la 11a edició de la Run for Cancer. En total s'han aconseguit recaptar uns 50.000 euros arreu de les comarques gironines, que aniran íntegrament destinats a la Fundació Oncolliga Girona.
No ha sigut la resposta més multitudinària de totes, la Run for Cancer a Olot, però ha superat totes les expectatives. Després d'acollir més de 600 participants fa dos anys i gairebé 900 l'any passat, la cursa ha reunit aquest diumenge al matí un total de 1.050 persones que han sortit des del recinte firal. Sobrepassar el miler de corredors i caminaires no ha estat l'única fita, perquè Olot ha sigut la població de tota la demarcació que ha plegat més inscrits. El delegat de la Fundació Encolliga a Olot, Dani Codinac, ha celebrat aquest èxit.
Jo ara estic aquí amb un altre núvol, arribar als 1.000 és el màxim, i dius, hòstia, som reptes que em vas posant, ja tornem a estar dalt de tot i ara viure el moment.
Tot plegat en una 11a edició de la Run for Cancer multitudinària arreu de les comarques gironines. La cursa s'ha fet de forma simultània a 13 poblacions diferents. Codinac destaca que a Olot la majoria dels participants han vingut d'arreu de la Garrotxa i valora la seva solidaritat.
Sí, la gent segueix sent solidària. La Garrotxa, creiem que ara hem de parlar amb les altres poblacions, creiem que és la màxima població que han set més de 1.000 persones de les 13 poblacions, un altre any més.
En total, la Run for Cancer ha comptat amb l'assistència de més de 5.000 persones que han aconseguit recaptar aproximadament uns 50.000 euros. Tots els diners aniran destinats de forma íntegra a la Fundació Oncolliga Girona per ajudar els malalts de càncer i a les seves famílies.
I avui a la contraportada del Garrotxinarios constata un any més l'interès per part de la ciutadania de seguir escoltant i dansant peces tradicionals. Desenes de persones han participat en els tallers que s'han dut a terme a la sala del Torín d'Olot. Enguany s'han pogut descobrir balls i tonades occitanes a través d'un grup vingut de la Catalunya Nord.
Un any més, el Garrotxinarios ha omplert la sala Torín d'Olot de persones interessades en les músiques i danses tradicionals. Desenes de persones han participat en els diferents tallers formatius que impartien grups de folk, com Flouk, una formació catalana que toca sons mediterranis i celtes i que han mostrat el seu repertori arreu d'Europa. En parla Marc Del Pino, acordionista del grup Flouk.
Bueno, arreu d'Europa es viu superintensament, hi ha moltíssims festivals, molta gent que hi participa, diguem-ne, i a Catalunya, déu-n'hi-do, cada cop millor, jo crec. Cada cop hi ha més iniciatives de coses noves que es fan i la veritat és que hi ha molt interès, sobretot per al tema de la dansa i per la participació a això, a seminaris, a tallers, a festivals, consum de música.
Enguany Flouk ha estat un dels grups presents al Garrotxinarios, però també han sigut a Olot fent tallers i un concert al grup Terres, un duet de violí i violoncel que han apropat les danses occitanes i música de la llengua d'oca a la Garrotxa. Festivals com el Garrotxinarios són necessaris per donar a conèixer i traspassar música i danses tradicionals d'aquí i del nostre entorn.
Aquests festivals són superimportants perquè ens permeten això, no?, com a moviment folk i en relació a tot el que és la música tradicional vinculada a gèneres propis del país com també a gèneres europeus. Aquests festivals ens permeten doncs, això, no?, poder-ho mantenir actiu, poder d'alguna manera transitar-ho de manera que no és una idea sinó que és un fet. La lògica que a Europa i a Catalunya el folk existeix i cada vegada va guanyant segment, diguem-ne.
Ja fa 12 anys que es du a terme el Garrotxinarios a Olot, un festival de música imprescindible per no perdre els orígens de la música i les danses d'aquí.
Amb el Garrotxinarios tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 4 de febrer del 2025. Com sempre, tota l'actualitat de casa nostra a partir de les 3 a l'antena de Ràdio Olot i minut a minut al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la confiança i ens retrobem llavors a partir de les 3 amb més informació. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.